COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Ben trobats. Soc el José Miguel Cruz, això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Primer, una salutació a la nostra companya Montse Rodríguez, que ha estat aquí fent els matins fins ara i ara està, doncs, gaudint d'unes merescudes vacances fins al setembre. Doncs tornem i tenim... És un d'aquells caps de setmana curiós. Per exemple, tenim la Festa de la Serp a Manlleu. Tenim un cap de setmana, un pont, on la majoria de poblacions a Catalunya en tenen una festa. Una festa major, una festa en concret. El dia de l'Assumpció, demà, doncs és el dia on més festes majors hi ha a Catalunya. Possiblement arreu d'Espanya, possiblement arreu d'Espanya. Ja parlem de casa, doncs parlem de Catalunya en aquest cas, no? I és el que tenim, és el que tenim. Ara, nosaltres, per començar, començarem parlant d'una situació molt real i dura, sobretot quan parlem de sensellarisme. Quan parlem de sensellarisme, els sense sostres, habitualment posem el focus, posem el punt, posem l'ull a l'hivern. Quan les temperatures són baixes i hi ha nits fredes, doncs s'habiliten, sobretot quan hi ha alertes per intensitat de fred, doncs aquests refugis, no?, pels sense sostres, pels que vulguin aprofitar-ho. Però poques persones pensen en els sense sostres durant l'estiu. Amb aquestes que l'estiu, possiblement la nit, quan nosaltres no podem dormir, seria la temperatura més agradable per ells. Durant el matí, durant tot el dia, per exemple, avui a l'Empordà estem a punt d'arribar, o està previst que s'arribi als 36 graus, en una temperatura molt per l'època, molt de sol aquesta tarda, esperem temperatures això, dels 30 cap amunt, a l'Empordà fins i tot podem arribar als 36, i ja de pas us dic la meteo, eh? I ja no es descarta algun ruixat cap a la Vall d'Aran. Però la resta és calor i vent, bàsicament, feble i moderat en punts. Però quan arribem a 30 graus durant tot el dia, què fem amb aquesta gent? Què fan aquesta gent? Com es refugia aquesta gent a 36 graus o quan hi ha cops de calor? Que demà hi ha alertes, demà dimarts, per elevades temperatures. Doncs parlarem de tot això. Perquè sembla que el sensellarisme només és a l'hivern, però a l'estiu aquestes temperatures no sé si és encara pitjor. En parlarem de seguida amb aquest tema. Però abans anem a veure com tenim el temps. Ja us estava explicant que el temps, més o menys el que esperem avui, són unes temperatures molt estiuenques, unes temperatures més aviat similar pel que toca. Valors màxims en torn dels 35-36 graus, a punts de l'Empordà, per exemple, i quan ven les coses serà de cara al cap de setmana. Sé que estem a dilluns, però si parlem a llarg termini i mirem les temperatures a llarg termini, quan pugen les temperatures de debò serà de cara a dijous, divendres vinent. Avui les temperatures molt que toca per l'època, sol, temperatures elevades, insisteixo que aquesta tarda segurament no s'espera, no es descarta un petit ruixat possiblement per la Vall d'Aran, res d'importància, i cops de vent. De fet, entrarà un vent rescalfat del sud, de cara a demà, un vent rescalfat del sud, que faran que les alertes per pujada de calor per temperatures altes, doncs es posin en marxa. I el trànsit, com ho tenim? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia, moltes gràcies. Doncs parlem dels problemes en aquesta xarxa viària, sobretot de causa d'aquest accident que s'ha produït fa una estoneta a l'autopista AP7, al tram de Maçanet de la Selva. Talla un carril en sentit nord i aquí hi ha trams aturades, són intermitents, 5-6 quilòmetres entre Fogars i Maçanet de la Selva. Això, com et deia, passa a l'autopista AP7 i en direcció nord. També tenim les vies de la costa gironina, algunes vies de la costa gironina força carregades. És el cas d'aquesta C63 a Lloret de Mar, també la GI-682 a Blanes o també a Lloret de Mar, a Cadaqués, la carretera local de Cadaqués, la C31 entrant a Torroella de Montgrí o la Nacional 260 a Llançà. Això són vies que a l'estiu s'omplen, ara fa un bon sol, doncs bé, aquestes vies sí que presenten alguns trams de retenció. Ens van variant entre 2, 3, 4 quilòmetres d'aturades. Passa el mateix anant cap a la costa tarragonina. Aquí ho nota bàsicament la Nacional 340. Hi ha trams de retencions a la zona de Torredembarra i més endavant, o més enrere, el tram de Comarruga. Aquesta zona, el Vendrell, Comarruga, Torredembarra, Nacional 340, força carregada en direcció sud. Per tant, com pots comprovar, algunes vies sí que van carregades a aquesta hora del migdia.
Moltes gràcies. Cuida't.
Igualment, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Viuen els sense sostre a l'estiu? Quins refugis climàtics tenen quan les temperatures són elevadíssimes, quan tenim a peu d'asfalt 35 graus? L'altre dia agafava el cotxe i em marcava 42. Bogeria, aquesta. Com s'ho fan? I, a més, quan les regles del canvi climàtic diuen que tot això anirà cap a més. Quan dic cap a més, més extrem, més calor i més fred a l'hivern. Parlem amb el director d'Arrels Fundació, el senyor Ferran Busquets, que el tenim al telèfon. Ferran, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Clar, es parla molt de l'hivern, dels sense sostres, no? Però hi ha l'estiu, hi ha l'estiu. Quina és la seva situació a l'estiu?
Bueno, la veritat és que, com molt bé dius, a l'hivern, per alguna raó, empatitzem molt més. I també és cert que fins ara els estius seran més o menys diferents, però la veritat és que cada vegada més són més complicats per la calor que està fent, no? O sigui, és que sempre ha sigut un problema, per exemple, de seguretat, no? El fet de que el dormir destapat doncs, sigui més fàcil que et robin o que identifiquin que ets una dona, per exemple, en el cas de les dones. Mm. I també és veritat que, per exemple, doncs necessiten, la gent pateix cremades, perquè a vegades queden dormides pel cansament, el sol, etcètera, etcètera. Vull dir, al final, durant l'hivern, té unes característiques, els vestidors són una altra, i quan plou també. Per tant, és la gran majoria del dia de l'any hi ha algun tipus de problema important.
Clar. Ara mateix la situació com està? Està pujant, es manté la xifra? Com està la situació?
Bueno, l'última dada que tenim és de l'any passat, que si fàvem amb unes 1.200 persones dormint al carrer, aquesta xifra, doncs, bueno, no tenim cap dada actualitzada, però és bastant probable que hagi augmentat una mica, perquè al final el número social en el carrer, si no hi ha cap tipus de solució correctiva perquè es redueixi el número de persones, tota la xifra el més probable és que pugi.
Acabem de passar unes eleccions. No sé si els partits polítics tenien a les seves, en els seus programes, doncs, ajudar a les persones sense sostre. A vegades sembla un programa ignorat.
Però sí que és veritat que hi ha hagut algun tipus d'interès per a algunes persones, però bueno, cal esperar una mica a l'actual consistori, doncs a veure quina és la tasca que farà. També sé que l'equip tècnic és el mateix i fins i tot els caps també són els mateixos. El que és important és que siguin més recursos i que les qüestions socials, sobretot, cada vegada vagin més reforçades, perquè si no el problema és cada vegada més gran. Evidentment, dintre d'aquest recurs és la gent que dorm al carrer.
Ferran, quin és el perfil de la persona sense sostre?
Bueno, el 90%, entre el 85 i el 90% de les persones que dormen al carrer són homes, la resta són persones, són o dones o persones que s'identifiquen amb un altre tipus de gènere. I després també és veritat que estem parlant de persones d'uns 44-45 anys aproximadament, i bueno, la gran majoria d'ells són persones provinents d'altres països que amb la llei d'estrangeria doncs no poden fer cap tipus d'evolució per deixar el carrer, no? I en aquest sentit són persones que estan molt estancades amb aquesta realitat tan dura.
És possible sortir del carrer?
Sense cap dubte, si tens persones migrades que no tenen capacitat, per exemple, no els deixen treballar o regularitzar la seva situació, doncs moltes d'elles no serien al carrer. En el cas de persones que sí que tenen la documentació, que administrativament la tenen, doncs el que deciden és l'accés a l'habitatge, el dret a l'habitatge. Quan una persona té garantit el dret a l'habitatge, aquesta persona no està al carrer. Això és evident.
Clar, després estava pensant precisament en l'evolució, no?, d'aquest tipus de perfils conforme i la quantitat de persones que malauradament han de viure sense sostre, no? No sé si això coincideix amb èpoques de crisi, com la famosa crisi del 2008 o una que diu ara que està pujant l'Euríbor amb hipoteques que van pujant. No sé si això té alguna coincidència o no.
Home, sense cap dubte, cada vegada que hi ha una crisi com podia ser el 2018, que era econòmica, o aquesta crisi que estem patint ara, que és, o la de la Covid, per exemple, que era sanitària, però al final derivava en qüestions polítiques, econòmiques. I després, la que estem patint ara, jo crec que abocarà encara més gent al carrer per una raó molt senzilla, i és que les altres crisis afectaven a sectors concrets de la població, però la crisi actual ara mateix ens afecta a tots. Per tant, a tots ens han pujat els preus, a tothom que tingui hipoteca doncs li puja la hipoteca. Per tant, és una crisi que ens afecta a tots. I quan econòmicament hi ha tensió, hi ha més pobresa, i quan hi ha més pobresa, hi ha més gent al carrer.
Doncs, senyor Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la feina que feu. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja heu sentit el Ferran, en aquest cas. És una qüestió, a vegades, que se'ns oblida d'aquestes qüestions, sobretot a l'estiu. Sobretot a l'estiu, per la qüestió, no, com fa calor, però és que la calor matxaca i molt. I Enriqueta, com estàs? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz.
Mira, Enriqueta, gracias. Acabo de venir de vacaciones y durante las vacaciones me he puesto ceporro. O sea, he comido como si no hubiera un mañana. Tengo que perder de 4 a 7 kilos. O sea, esto me toca ya. Y para eso tengo el plan 1-2-3, que bueno, está más fácil que nunca con el plan 1-2-3, Enriqueta.
Está más fácil que nunca. Estamos en verano con muchísima calor y al hacer calor también sudamos más, ¿eh? Pero esto también ayuda a que nuestro metabolismo se acelere y que podamos quemar calorías. Y además, si hacemos el plan 1-2-3, bueno, pues multiplicamos por 4 su efecto. Vamos a poder volver a tener nuestra cintura, a lucir tipazo, ¿eh? Lo que pasa es que muchos oyentes dirán que he probado de todo, que nada me funciona, ¿no?, para bajar de peso. La solución es probar el plan 1-2-3, que no son batidos, porque te va a permitir seguir comiendo. Y sin efecto rebote si nos cuidamos, claro.
Efectivamente, ahí está, que no son batidos, y esa es una de las claves. El plan 1-2-3, además, como no puede ser de otra manera, tiene registro sanitario, es económico, es fácil de hacer y es apto para todo el mundo, para hombres, mujeres, no hay ningún tipo de problema, con las edades tampoco. Y en solo 3 semanas, Enriqueta, de 4 a 7 kilos menos. A ver, la primera semana, ¿qué vamos a hacer?
Pues vamos a tomar los sobres con sabor a piña. ¿Qué nos hacen? Pues drenar, eliminar las toxinas, eliminar los michelines, deshincharnos, recuperar ya la cintura y bajamos más de 2 kilos y más de una talla en esta primera semana.
¿La segunda semana con qué continuamos?
Pues con los sobres sabor naranja, pura fibra y prebióticos que nos ayudan a cuidar nuestra flora, a combatir el estreñimiento y a perder más de 3 kilos en esta segunda semana.
Y la tercera semana es el momento de esas cápsulas fantásticas, las captagrasas.
Las captagrasas, saciantes, que nos calman la ansiedad y que nos ayudan a atrapar y a eliminar la grasa localizada para que sigamos perdiendo peso. Y repito, sin efecto rebote, el resultado en estas 3 semanas, de 4 a 7 kilos. Y además te has cuidado la salud. ¿Por qué? Porque te bajará el azúcar, el colesterol, regularás la tensión. Es que todos son beneficios con tu plan 1-2-3. ¿Lo quieres? Pues llámame, que el teléfono es fácil. 650-51-52-53.
Pues lo marco ya, 650-51-52-53. Y bueno, no sé si oye una oferta de estas fantásticas de las que tenéis en Clínite para conseguir adelgazar ya, ¿no?
Claro que sí. Vienes tú, pues mejor oferta.
Vale, perfecto, pues venga.
A todos los oyentes de COPE que nos estén escuchando tendrán de regalo las 3 infusiones. Les voy a llamar veraniegas, porque se pueden tomar frías también, ¿eh? La detox, que depura, la drena, que nos ayuda con la retención de líquidos, y la lipo, que nos ayuda a disolver grasa. Pero atención, si eres rápido, si llamas ahora mismo, también te regalo el gel reductor que lleva Rolón incorporado, pues para, como es reductor, para esa barriguita, para ese abdomen, para esas cartucheras, que estemos estupendas y estupendos. Viene gratis con el plan 1-2-3 y solo tienes que hacer el pequeño esfuerzo de marcar el teléfono 650-51-52-53 y déjate de dietas imposibles. Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
650-51-52-53. Y bueno, disfruta de esta oferta exclusiva, es económico el plan 1-2-3, ya lo veréis, con toda la información por teléfono en el 650-51-52-53 sin tener que desplazarte, y lo recibes mañana mismo por mensajería sin gastos de envío, Solo sí. Tienes que llamar al plan 1-2-3 a ese teléfono que hemos dado ya Enriqueta y yo, el 650-51-52-53, y vamos a perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas y 3 centímetros de volumen, casi sin darnos cuenta. Además, el plan 1-2-3 aporta una dosis extra de vitaminas y minerales, así que llama ya, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets,
patunets, Cruz. Cuida't. Adéu. Doncs, després de parlar del plan 1-2-3, és veritat, estava comentant a l'Enriqueta que venia com un ceporro, i és que, mira, he estat en un hotel d'aquests de bufet libre, que vosaltres ja coneixeu, que estava tot boníssim, i Soy muy dèbil en aquestes coses. En aquestes coses soc molt dèbil i se me'n van als ulls. Bé, i evidentment, quan tu vas a la platja veus moltes coses. En aquest cas, veus motos d'aigua, veus aquests patinets, no? Veus les llanxes, vaixells, barques, patinets de vela, magnífics. Quina llicència cal, per exemple, per portar una moto d'aigua? Si tu vols llogar una, t'han de demanar alguna llicència? Sí o no? Com va això? De seguida en parlem d'aquest tipus de llicències, no només de motos d'aigua, sinó d'altres embarcacions, i sobretot, quan costen i quant temps trigues en treure't una moto d'aigua. És a dir, si jo demà passat, el cap de setmana que ve, vull llogar-me una moto d'aigua, quina llicència necessito? De seguida en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Inversoro. En estos momentos de inseguridad económica, confíe en el oro como valor refugio para sus inversiones. Inversoro. Nuestros gestores expertos le asesorarán de forma directa y personalizada. Inversoro. Más de 500,000 de personas por todo el mundo han confiado en nosotros. Envío asegurado y gratuito. Llame al teléfono sin coste 900-64-5444 o inversoro.es.
¿Tienes astigmatismo y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Centro de Barcelona, atardecer, música, brisa sobre los tejados, un rooftop con piscina, cócteles, risas y una gran cena. Así son, de jueves a sábado, en el ODE Sky Bar del Hotel Ocean Drive Barcelona. Ven a cenar y descubre por ti mismo un oasis en mitad de la ciudad. Reservas en Ocean Drive Barcelona al 93-215-0899.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Esports COPE, un equip guanyador. Protagonistes, opinió, informació, debats...
Té Gundogan, eh? És un gran nom, eh?
És un futbolista...
Una altra estafa. Per què s'ha de fitxar Gundogan? No hi ha altres prioritats al planter? És que tenim un fotimer de jugadors per jugar en aquella posició. Per què aquesta urgència de fitxar un jugador de 33 anys?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, Això es podria aplicar a moltes coses, el que diu la lletra de l'Asca, de Dinarama, a qui li importa el que jo haga. Bé, quan agafes una moto d'aigua, en funció de què? Quina llicència has de tenir? Quin permís has de tenir? Quins coneixements has de tenir? Concretament d'una moto d'aigua, sabem que per unes determinades embarcacions doncs sí que cal una llicència de patró, per exemple, no? Però i una moto d'aigua? Parlem d'això amb l'Escola Nàutica Gènova de Barcelona, concretament amb l'Andrea Granados d'aquesta Escola Nàutica per fer aquestes preguntes. Andrea, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Molt bé, com estàs? Tot bé?
Molt bé, molt bé.
La primera pregunta, cal una llicència per conduir una moto d'aigua?
Cal una llicència per conduir una moto d'aigua, si vols tenir-la en propietat, o bé llogar-la sense monitor.
D'acord. És a dir, si jo vaig a una d'aquestes empreses que hi ha moltes que lloguen motos d'aigua, si vull anar jo sol, necessito una llicència. Si no, he d'anar amb un monitor.
Exacte, sí.
D'acord. I una llicència d'aquestes, quan pots trigar en treure-te-la?
Bé, el curs de la llicència de navegació, en aquest cas, que seria el més convenient per poder conduir una moto d'aigua, és el més accessible de tots. És un curs molt ràpid i senzill per obtenir una llicència que et permet portar embarcacions i motos d'aigua fins a 6 metres d'eslora.
Ahà.
En aquest cas, els temps serien 2 hores de classe teòrica, ahà, que faríem online en aquest cas, i 4 hores de classe pràctica.
D'acord. És a dir que serien 6 hores en total, serien 2 o 3 dies, fins i tot en un ho podries tenir, no?
Pràcticament els nostres alumnes en un dia ja tenen la titulació i el tràmit el fem de manera molt ràpida perquè en 1 o 2 dies ja poden estar navegant.
Llavors entenc que seria, aquesta llicència serviria per motos d'aigua i embarcacions fins a 6 metres d'eslora.
Correcte.
D'acord. Escolta'm, i què passa si t'enxampen sense llicència?
Bé, no pots portar una embarcació de més de 5 metres d'eslora a motor sense llicència. Per tant, estaries no només posant en perill la teva seguretat i les altres, sinó que estaries navegant de manera il·legal, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí.
En aquest cas, t'arrisques a multes d'entre 600 i 6.000 euros i, en els pitjors dels casos, 12.000, per exemple.
Una pregunta. Tornant a les motos d'aigua, en aquest cas, entenc de les embarcacions de 6 metres d'eslora, però, per exemple, aquesta llicència valdria per qualsevol tipus de motos d'aigua? És que no acabo d'entendre si va com cilindrades o com va el tema de les motos d'aigua.
Aquesta llicència de navegació, a diferència del titulín que expedíem feia uns anys, no està limitada a potència. És a dir, pots portar qualsevol moto d'aigua.
D'acord.
Sigui de 120 cavalls, 300...
O sigui, que la potència aquí... I a les embarcacions també? O sigui, la potència quedaria també...
A les embarcacions també.
També. Llavors, per exemple, jo tinc o vull pilotar una embarcació de més de 6 metres d'eslora. Llavors, a partir d'aquí, què fem?
A partir d'aquí pots treure títols nàutics superiors que no impliquen que tinguis un curs inferior, com per exemple el PNB i el PER. El PNB i el PER et permeten portar, en el cas del PNB, embarcacions de fins a 8 metres. Podries navegar fins a 5 milles d'un port de resguard, per exemple.
Mm.
I el PER, en aquest cas, és el títol que nosaltres més cursem, per dir-ho d'alguna manera, i et permetria portar embarcacions de fins a 15 metres d'eslora. Inclús fins a 24. Si fessis habilitació a Balears, podries navegar amb embarcacions de 24 metres.
És a dir, que les llicències també indiquen el que et pots allunyar de port.
Les llicències et limiten, sobretot en quant és l'hora de l'embarcació que pots portar i a distància de la que et pots allunyar del port, correcte, a qualsevol port.
Per exemple, la primera llicència que estàvem parlant, de la d'eslora de 6 metres o motos d'aigua, i motos d'aigua, quan et podries allunyar de port?
En aquest cas, 2 milles nàutiques.
D'acord, 2 milles nàutiques. Després sí. Passaríem a l'altra llicència que m'estaves dient, que parlaríem fins a 5 milles... I sí. Després, amb embarcacions de més de 24, vas dir 24 metres, doncs ja podríem navegar lliurement?
En aquest no lliurement, podries navegar fins a 12 milles de la costa
uh-huh.
i, a més, fer la travessa a Balears.
D'acord.
Des de península a Balears.
D'acord. I quant temps es triga en treure, per exemple, aquest que m'estaves comentant de fer una travessia, per exemple, autoritzada...
El PER.
Sí, exacte. Quant de temps es triga en treure una llicència com aquestes?
Nosaltres fem el curs en un mes, entre un mes i un mes i mig, com a molt. Sí que és veritat que depèn també molt del ritme que porti l'alumne, però en aquest cas seria entre un mes i mig.
I quina diferència hi ha entre una llicència i una altra? És a dir, en qüestió de coneixements, no? Perquè una és relativament ràpida, no? De la primera que estàvem parlant de motos d'aigua, entre dues hores de teòrica i quatre de pràctica, m'estaves comentant, i les altres, no? Quina diferència? Quins coneixements diferents hi ha en una i altra?
Totalment. Els conceptes generals serien els mateixos, però molt més ampliats. Profunditzaríem molt més en cada un dels aspectes que hauríem de treballar cada curs. Les maniobres, per exemple, també farien més hores de pràctica. I en el cas del PNB i el PER, a diferència de la llicència, ja tenim un examen impartit per la Generalitat de Catalunya. Hi ha una convocatòria al mes, més o menys, cada any. I llavors, en aquest cas, hauries de superar també un examen teòric.
D'acord. Bé, sé que no pots parlar per totes les escoles nàutiques, pots parlar per la teva, per l'Escola Nàutica de Gènova, però hi ha molta gent que s'apunta a treure aquestes llicències?
Déu-n'hi-do. La veritat que ara... Bueno, nosaltres estem ara mateix en creixement exponencial. Estem més a més fent rècord, per dir-ho d'alguna manera, i en aquest maig, per exemple, vam expedir 500 llicències nàutiques.
Carai.
Sí, no et parlo del juny, que més o menys s'aproxima, però el més fort va ser al maig. Estem parlant de 500 persones que venen a fer un curs durant un dia i surten d'aquí amb la seva titulació.
Carai.
Només de llicències nàutiques, no parlem de PNBs i PERs.
No, també... parlàveu de les llicències nàutiques, sí, que ens fan referència a motos d'aigua i aquestes embarcacions de fins a 6 metres.
Sí.
Carai, doncs, Déu-n'hi-do, no? Sí, Déu-n'hi-do.
Al final, això suposo que és el resultat de molts anys d'experiència i, bueno, de treballar molt i molt bé.
No sé, ara faré una pregunta en la que és de xerrada, més a més, no? Conforme a aquestes pujades, no? No sé si això de que la Copa Amèrica torni a estigui a Barcelona, sigui la seva base a Barcelona... Doncs això tindrà a veure, perquè es posa una mica de moda la navegació.
Sincerament, no hem notat un canvi així que es pugui... que sigui rellevant.
Vale?
No hi ha una relació
no, en aquest cas.
No, en aquest cas no, estaríem parlant d'un altre tipus de client.
D'acord. Doncs, escolta'm, Andrea Granados, de l'Escola Nàutica Gènova, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies, encantada, i res, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos aquests minuts. Espero que tot vagi molt bé i ens veiem aviat.
Bona navegació, cuida't molt.
Esperem a l'Escola Nàutica Gènova, al Port Fòrum.
Doncs allà estaven, al Port Fòrum Nàutica Gènova. Ja ho sabeu, sí que cal llicència, és que per tot cal una llicència, si no ja m'explicaràs, fins i tot quan veus aquestes motos d'aigua que van a tope, doncs ho penses, no? Carai, imagina't, amb aquestes velocitats. Bé, de seguida parlarem de naufragis, d'una exposició sobre patrimoni enfonsat. No sé si ho sabeu, però a Catalunya tenim un patrimoni enfonsat subaquàtic riquíssim, riquíssim, i d'això s'encarrega el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. En parlarem amb la Rutgeli, que precisament està fent feina del tema, i parlarem sobre aquesta exposició al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Però abans, a aquestes hores, és hora de pensar en menjar, i si t'agrada la carn, hi ha un restaurant obligatori per anar a menjar carn. Em refereixo a La Cabrera. La Cabrera, al carrer Diputació 239 de Barcelona. Això està entre el carrer Balmes i Rambla Catalunya. Doncs allà, les millors carns. Ja, no us enganyo. Si us agrada la carn, és parada obligatòria. Ja fan més coses, no pas carn. Parlem de restaurant argentí. El tango és d'Argentina. I el xef Gastón Ribeira, que és el creador i l'ànima d'aquest restaurant, un dels més exitosos de Buenos Aires, La Cabrera, ara aquí a Barcelona. La Casa de Carns, que porta la millor carn argentina, una experiència única pels amants de la carn. Al carrer Diputació 239. Per reservar, ho pots fer per Google Maps, que de seguida surt, o pots trucar al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'exposició Naufragis és una exposició sobre patrimoni enfonsat a Catalunya que està al Museu d'Arqueologia de Catalunya, en aquest cas. I, clar, estem parlant de tot el gran patrimoni enfonsat que tenim a la costa catalana. Estem parlant d'un mil·lennis, un parell de mil·lennis, com a mínim, de navegació a la costa catalana, sobretot abans que tot es feia mitjançant mar. Tot, època romana, època fenícia, llavors tots els vaixells enfonsats a la costa doncs estan allà. Parlem precisament amb la coordinadora del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya sobre aquesta exposició, la Ruth Geli, que precisament va a camí d'una d'aquestes treballs arqueològics subaquàtics. Ruth, bon dia, benvinguda.
Gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Ruth. Bé, què podem veure en aquesta exposició?
Doncs mira, aquesta exposició parla de la diversitat i riquesa del patrimoni arqueològic subaquàtic de Catalunya, però també es pot extrapolar doncs, a la resta de costa mediterrània. És una exposició que es divideix en 4 àmbits temàtics, parla des del que són les primeres recuperacions d'objectes, el que és l'arqueologia subaquàtica com a tècnica d'investigació històrica, parla també de cultura marinera, de vaixells i mariners, parla també de com excavem, com ho fem els arqueòlegs subaquàtics per excavar els jaciments subaquàtics, i parla també d'uns exemples, d'uns casos pràctics, d'uns jaciments excavats pel Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, i parla finalment també de l'espoli, del problema de l'espoli i de la conservació i la restauració dels materials de procedència subaquàtica.
Què són els naufragis més habituals que trobem a Catalunya?
Doncs podem trobar doncs, jaciments de tot tipus. El que més trobem són derelictes, com són les restes d'un vaixell enfonsat o del seu carregament. Trobem doncs, molts d'època antiga, també trobem molts d'època moderna i contemporània. Els medievals, més que no hi siguin, ens costa més localitzar, però a part de vaixells enfonsats també podem doncs, trobar hàbitats, podem trobar ports, podem trobar fins i tot avions o submarins, que també són jaciments subaquàtics. Heu de pensar que a la Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya, que és l'inventari dels jaciments que coneixem a casa nostra, hi ha més de 850 jaciments documentats.
Carai. De fet, ara estem sentint la Rosa així, amb un rerefons així, perquè està fent feina. Vull dir, ara mateix està navegant perquè va fer feina.
Exactament. Ara estem navegant cap a un jaciment que ara mateix està sent objecte de treballs arqueològics. És un vaixell romà que es situa a la costa del Baix Empordà, un vaixell romà que transportava doncs, salaons i salses de peix basats en àmfores i que venia d'Andalusia. I ara mateix estem navegant cap al jaciment per poder realitzar-hi els treballs d'excavació.
Saps una cosa, Ruth? Jo flipo amb això de trobar doncs, vaixells fenicis o grecs o romans en un cert bon estat de conservació, perquè tots sabem que l'aigua és dissolvent. Com es conserven també després de milers d'anys?
Doncs mira, tenim l'excepcionalitat en arqueologia subaquàtica, i això la gent que vagi a veure l'exposició se n'adonarà de seguida, que se'ns conserven els materials orgànics, els materials de naturalesa orgànica, que són les fustes, els cuirs, el suro, tot en orgànic. Tenim l'excepcionalitat que en medi aquàtic, encara que us pugui semblar que és el contrari,
doncs se'ns conserven, perquè és un medi aeròbic en el qual els microorganismes que tindreixen aquesta matèria orgànica no poden viure. Llavors tenim aquesta sort, no?
Doncs, mira, jo pensava que era tot el contrari, eh? Doncs ja sabeu que durant, fins després de l'estiu podem gaudir d'aquesta exposició Naufragis amb tota aquesta riquesa arqueològica, en aquest cas arqueològica subaquàtica que tenim a la costa catalana, eh? Ruth Geli, coordinadora del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya i comissària de l'exposició. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i bona feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, protagonistes, informació...
I la de l'Inter de Miami no ho descartem perquè a nivell familiar els hi atrau més aquesta proposta i perquè hi ha gent propera a Messi que compartia vestidor al Paris Saint-Germain que donaven per fet fa uns dies que acabaria a l'Inter de Miami.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
És que no sóc un llibertacà.
Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
Te quiero un montón.
Que pronto llegue el momento.
Momentos, un programa de confidències.
He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
Gràcies.
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
Meva, meva, només meva. No trobo calma al mar, lluitant per no ofegar-me, navegant en solitari.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Allò que tu em donaves, meva. Freda, una altra nit tan freda.
Deixa'm oblidar-te. És la cançó de... i la veu de Sergio Dalma, que no es pot confondre. Bàsicament, és impossible. Amb aquesta veu rasgada molt típica de cançó argentina, de dir, italiana, doncs aquí està amb aquest Deixa'm oblidar-te. Amb ella arribarem a la una del migdia. Després ja tancarem rere COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra. I obrirem migdia amb una qüestió. El telèfon de l'esperança. L'estiu també funciona, el telèfon de l'esperança. Parlarem de com s'han adaptat els nous temps al telèfon de l'esperança amb els mòbils, com el nivell d'atenció necessari pels joves que també fan utilitzen aquest servei. En parlarem a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Deixa'm oblidar-te sense pressa, amb l'angoixa dels meus dies. Jo deixaré que sigui el temps que em tanqui totes les ferides. Si no hi ets, la nit és sempre freda. Meva, només meva, que per tu jo em perdo. Igual que ho farà el sol a la distància cada dia, trencaré cada record, però encara és meva, així com l'aire. Com oblidar l'aroma del seu cos si encara és meva. Yeah. I jo ho sento, si ets un cos sense ànima, ja no et fa mal res per dintre. Que creguis que he inventat un joc tan sols per oblidar-te. I t'has endut tot l'aire de l'amor. Vas fer mentida, tu vas condemnar-me. Deixa'm oblidar-te així, sense paraules, amb el silenci no ha tornat la calma. Deixa'm oblidar-te sense presses, amb l'angoixa.